And then, yes, Forbes magazine, which is the most prestigious magazine in the world, coming in to say I'm one of the 10 most powerful men in Africa, alongside millionaires and billionaires in the continent, they looked at me, who doesn't have anything. To me, it was such a good acknowledgement that power is not about money. Power is not about politics. Power is not about military, but power is about people. If you care for people, I think this is the power that God's won. God's gave us power to use our power in the care of fellow human. This is what power means, and I think that was a good recognition by Forbes magazine as well.
Doncs, bona pregunta és aquesta. Sí, tenim que mirar a l'Àfrica amb esperança i dignitat. Haver sigut considerat com el primer ugandès en poder rebre el Premi Nobel de la Pau no és un reconeixement cap a mi, sinó cap a tota la gent que durant tots aquests anys han estat patint els símptomes de la guerra. És una consideració que sols hi té amb ells. I és en aquest sentit que jo reconec i em trobo identificat en aquest premi. La revista Forbes també. És molt interessant veure com aquesta revista, enmig de gent que són milionaris, bilionaris, s'hagin fixat precisament en mi, que no sóc res d'això. Però és que el poder no està en mans dels diners ni dels més poderosos. L'autèntic poder que nosaltres treballem i considerem és el que està en mans dels que s'interessen per la gent, dels que treballen per la gent, per la pau.
The power in the people, el poder en el poble, ens deia Víctor Otsen, que ens acompanya avui a Ràdio Estel, i li agraïm molt a ell i als missioners combonians, com també a la revista Mundo Negro, la seva presència entre nosaltres uns dies després d'haver rebut el Premi Mundo Negro a la Fraternitat. Va viure Víctor Otsen una infantesa marcada per la guerra a Uganda. Segur que Víctor Otsen ens podria estar hores parlant sobre la guerra, però què destacaria del que és aquesta terrible experiència, la de viure la guerra quan una persona és un nen, un infant?
Oh, yeah. Thank you so much also for hosting me here and above all to the listeners of Catalunya Cristiana. It's an amazing opportunity that, living in war still can not make me fail to come to Barcelona, a great city, the greatest city I've ever been to, meeting the people of Barcelona, and also everyone has a love and support for Barcelona all over Africa, and in Uganda in particular. Barcelona Football Club is popular everywhere. You have such a good image. But back to the question of what does it mean for a child to be in war and all that? Yes, it's true. It's a very hard situation. Myself, I was born in conflict. I was raised in conflict. I survived conflict. I narrowly on many occasions, from sickness to abductions to going hungry without food. I sometimes had to forego food. Sometimes I had to eat food once a day. And it took me for 21 years when I grew up in conflict. It is very difficult for something good to come out of a child who has been in conflict. Above all, for peace to come out of a heart torn apart by conflict. But what it means, there's a very little chance for you to choose whether to be, to succeed in education, in your career, because you are limited with options. All you're exposed to is violence and losses of your family members. I witnessed losses of my friends, of my family members. My brother was taken, was abducted. Up to now, he has never come back. I lost my childhood education. These are the challenges that a kid growing up in conflict faces, from education to health to security. The kid survives very narrowly. But most importantly, what lessons do we learn as children who are born and raised in conflict? That's what we should be focusing on. And that's why I'm here today, very happy that I'm here to share with you the positive image of something good that can come out of hardship, which I went through.
Gràcies una altra vegada per estar aquí. Viure una situació de guerra i haver sobreviscut a una situació de guerra em permet una cosa tan simple com és estar aquí entre vosaltres, conèixer Barcelona, aquesta bonica ciutat, i conèixer doncs, totes les qualitats que teniu en aquesta ciutat, com tindre un gran equip de futbol com el Futbol Club Barcelona. per un nen néixer en una situació de conflicte, viure en una situació de conflicte, créixer en una situació de conflicte, és una experiència que et marca per sempre. Patir la fam et marca per sempre. Durant 7 anys, jo no, a casa només menjàvem un cop al dia, i això et marca. Un nen que viu en la guerra, que viu totes les situacions de la guerra, però que fa, com jo, una opció per la pau. Era una situació difícil, perquè els estudis estaven constantment interromputs, no podíem continuar perquè hi havia la guerra. Les nostres cases eren destruïdes. Situacions límit, com la del segrest del meu germà, que va ser segrestat i no ha tornat mai més a casa, i no sabem tan sols si està viu. Però el més important, el que considero més important, almenys per mi l'experiència, va ser: què és el més important? Què puc aprendre de tot això? Enmig d'aquesta situació de violència, què és el positiu? Què és el més important que puc aprendre i tinc que fer enmig d'aquesta situació de violència?
Víctor Ochen, activista ugandès, té 34 anys i amb aquesta edat tan jove una llarga trajectòria també de treball per la pau. L'any 2005 va començar a crear l'ONG Allinet. Què és aquesta organització i quina és la seva finalitat? També una mica com treballa, breument, si pot ser.
Oh, thank you very much, first of all. And what is important also to every time I look back to my history and I see 34 years, it's a long journey traveled to where I am today, given the hardships I overcame. But what is most important is what will I be, what will I do in the next 34 years to come? That is most important. I think why I came 10 years ago to form this organization, INET, is a motivation from my childhood experience. Living as a child who didn't know peace, who didn't have opportunity to study, who didn't have opportunity to have more choices, the privileges were missing. They were all not there. From what to eat, from where to sleep, from what to wear. My first time to wear clothes was, to wear shoes, I was 14 years. This was the first time I wore shoes. All this gave me thinking, asking myself, what could I do to change the life? Even while I was in the camp at 13 years, my first job was to form the peace club in the IDP camp at 13 years old. And this was too young to think about peace, but I'd already seen it all, that we were losing every single day. Not only to stand up to talk about peace, we were going all to die. And then 10 years ago, I formed this organization to help us mobilize the young people who were crying, who were suffering, who had no hope, to help them. How can they transform that losses into an energy to rebuild? How can they use the tears, transform it into waters to rebuild their society? This is what we worked on. To mobilize young people, to promote peace, to engage them, to help build in them the spirit of unity and love and kindness, spirit that could help them rebuild their society, and above all, help create the culture of forgiveness and tolerance in the society. This was key, but also we've been using this opportunity to create avenues for healing, providing medical and psychosocial rehabilitation to people who have been tortured, those whose lips, nose, ears, mouth, and hands were cut off by the rebel. We have been providing them medical rehabilitation, and I'm so happy that today on Radio Catalonia Cristina, I can testify that we have supported over 6,000 victims of war who have received reconstructive surgical rehabilitation, and they are finally saying, thank you, God. Thank you, God. We are happy. And I think when we do this, God smiles in heaven.
Quan miro enrere, doncs sí, veig el camí que hem fet, però tracto sempre de mirar endavant i sempre pensar què podré fer, què puc fer amb la meva gent. La motivació que tenia des de la infància era no tindre privilegis ni viure en privilegis, perquè de fet no els tenia. Me'n recordo que em vaig posar les primeres sabates quan tenia 14 anys. Què puc fer en aquesta situació? Què podia fer en aquesta situació? Per això, quan tenia 13 anys, vaig fundar en el camp de refugiats on vivíem el Club de la Pau. I érem molt joves, però la nostra motivació era ajudar la gent jove com nosaltres, els nois i noies, ajudar-los a viure alguna cosa més, de tindre alguna cosa més d'esperança, de que les llàgrimes que sortien dels seus ulls es transformessin en aigua que els hi portés salvació, que els hi netegés. Com construir una cultura de la pau? Aquest era el meu interrogant. Una cultura que portés tolerància, dignitat a les persones. Per això vaig fundar l'AINET, aquesta ONG que es preocupa de crear avingudes on flueixi amb abundància la pau i la reconciliació. Teníem entre nosaltres gent que venien molt tocats de la guerra, molta gent que arribaven de la guerrilla amb les mans amputades, els llavis tallats o les orelles tallades. Durant aquests anys hem ajudat a unes 6.000 persones víctimes de totes aquestes situacions. I això és el que ens dona molta alegria i serenitat d'haver pogut aportar aquest paper tan important.
Avui hem parlat amb Víctor Ochen, activista ugandès de 34 anys. Entre moltes altres vivències dures, ha estat 5 anys vivint en un camp de refugiats, però tot i que podríem seguir parlant de moltes coses sobre el que és la seva projecció d'home de pau, va viure 20 anys en un camp de refugiats, 20, no pas 5, Déu-n'hi-do. Volíem acabar preguntant-li, d'una banda, com està ara el seu país, Uganda, i, d'altra banda, encara que sigui en una sola frase, quin missatge com a africà vol donar a Europa?
Yes, thank you very much. Again, yeah, Uganda, as it is, it's a country that is struggling with its own post-independence situation, democracy struggle. It's a country that, unfortunately, it has never seen any peaceful political transition since its independence, 1962. Everything has been through military coups and all that. Also, it's a country that has seen a lot of human rights violations in so many ways. In most cases, 95% of the victims of all the abuses and war are the, you know, innocent people who know nothing to do with politics. But in northern Uganda, where there's been war for all these years, it's the war stopped about 2007, 2008. The war moved away from northern Uganda to Congo, now in Central African Republic. Unfortunately, the LRA continues to kill people there. But in northern Uganda, there's no more active war, but people are now dealing with a post-conflict situation, which for 20 years plus, the war destroyed everything. Education, health centers, there's no road. All these things are going through process of renovation. We are to start from zero. Communities lost houses, homes, landmarks, and now there's managing the post-conflict situation, which includes a lot of land wrangles and fighting over properties. And so many people, there's so many orphans which we are trying to help. And also there's so many other, you know, people who are still missing as a result of war. This is the situation which we are in. We need to work out to rebuild the community, but above all, nurture the culture of tolerance and prevent more future atrocities. And to my brothers and sisters listening to Catalunya Cristiana and also the European communities, the people of Barcelona and people of Europe, Africa has a very strong history, which you know very well. And the history of Africa, in one way or another, sometimes situation forces them to think that they wish they had not gone through, they had gone through, from slavery to colonization to where it is today. They wish this did not happen. They wish this had not happened. Would have been better. But it did happen. But at the moment, as we look at Africa, we need to look at Africa with the lens of hope, the lens of dignity, the lens of peace. Africa is calling. It's calling Africans. It's also calling the stakeholders whose hands has been involved in Africa to come back with a heart of care, to come back with a heart of healing, to come back with a heart of reconciliation. We need peace in Africa. And Europe has a very big role to play in making peace possible in Africa. Not us always focusing on peacekeeping, but focus on peace building. Work with the young people, build peace and support. And I want to send you a sincere, great message that there's hope in the continent. Let's work together.
Gràcies per aquestes dues preguntes. Uganda és una nació que pateix, que continua patint, que ha viscut des de 1962 una guerra molt cruel. Hi ha hagut sempre, constantment, violacions dels drets humans. I això ha provocat moltes víctimes. Víctimes innocents. Víctimes que no sabien res de política. Víctimes que no sabien exactament què és el que estava passant. Des del 2008 podem considerar que en el nord d'Uganda hi ha la pau. És una pau temporal, perquè d'alguna forma l'exèrcit ha espitxat fora de les fronteres les tropes rebels que ara estan refugiades en les selves del Congo. No sabem si un dia tornaran a entrar a Uganda. Hi ha una situació, per tant, de postguerra. Hi ha una situació ara de reconstruir tot el que la guerra va destruir. Per tant, hi ha moltes situacions traumàtiques de gent que no han superat els traumes de la guerra. Hi ha moltes lluites de propietat, propietats que es van perdre durant la guerra, que es volen recuperar. Hi ha molts nens òrfans, incalculable, i estem tractant de reconstruir les comunitats. Aquesta és la situació que hi ha a Uganda en aquest moment. I referent a la segona pregunta, que és el que... quin missatge podria deixar des d'Àfrica cap a Europa? Àfrica té una gran història. Ha viscut una gran, uns grans aconteixements. Té molta força. Ha deixat de ser un continent colonitzat i està fent camí a poc cap a una nació, un continent més democràtic. Però es necessita canviar aquestes ulleres que ens facin veure que hi ha un futur de pau i d'esperança. Ara és l'hora de la sanació, de la curació. És l'hora en què tots ens podem ajudar a entrar en aquest procés. Europa ha de tindre clar que la millor ajuda que es pot oferir per Àfrica no és un conservar, un mantindre la pau, sinó un construir la pau. I vull subratllar això. Una cosa és mantindre la pau i l'altra és construir un clima de pau, construir comunitats de pau, on tots podem treballar junts.
Moltes gràcies, Víctor Ochen, activista ugandès de 34 anys, fundador i impulsor de la Fundació AINET per la Pau, home compromès amb el valor de la pau i amb el treball permanent per aquesta gran virtut col·lectiva que és precisament la pau, candidat al Premi Nobel de la Pau 2015 i aquest 2016 Premi Mundo Negro a la Fraternitat. Víctor Ochen, gràcies, bona tarda i fins una altra.
Gracias. Thank you very much, the listeners of Catalunya Cristiana. And I thank you so much for hosting me. Thank you so much for being with us. And I send you all peace. We love this place. I love this city. Let's make Barcelona the city of peace.
Molt bé.
Moltes gràcies per donar-me aquesta oportunitat per estar aquí amb tots vosaltres, oients de Ràdio Estel. I moltes gràcies. Fins la pròxima vegada.
I gràcies a Jaume Calvera, als missioners combonians i a la revista Mundo Negro. Adéu-siau.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I mig i seran 7:45. Després de parlar amb l'activista ugandès Víctor Ochen i d'escoltar el seu colpidor testimoni, volem parlar, com us anunciàvem abans, de la importància de la pau també social davant esdeveniments de gran projecció internacional, en aquest cas per a Barcelona i Catalunya, com és el cas del Mobile World Congress, que es fa la setmana vinent. Una convocatòria de vaga, com sabeu, aprovada per Assemblea de Treballadors de Transports Metropolitans de Barcelona, pot afectar aquest gran esdeveniment tecnològic, empresarial i social. La vaga és un dret legítim, però seria molt important que la mediació institucional comencés a aplicar algun mecanisme per desconvocar-la. Les reivindicacions dels treballadors a TMB, que segur que són molt justes en la majoria dels casos, també es poden plantejar en altres convocatòries per altres setmanes que no coincideixin amb un esdeveniment que té un gran valor perquè ajuda moltes famílies, moltes empreses i també la nostra societat en general. Saludem els que formen part avui de la taula del Mirador. Ens acompanya en Joan Carles Reiteri, doctor en oftalmologia. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
I Ignasi Ferreres, exconseller i president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor Ferreres.
Bona tarda.
Bé, què pensen d'aquesta vaga i del que pot ser el Mobile World Congress si es materialitza, si al final es fa?
És una vella història, almenys aquells que l'han viscut ja fa anys, aquests temes.
Vostè com a conseller de vegades li tocava, no?
Sí, perquè jo havia viscut el tema aquest dels vagues, dels serveis públics, per entendre'ns, està clar, entenc perfectament, i el defenso lògicament, el dret dels treballadors a fer vaga. Una altra cosa és que el ser serveis públics, o sigui, la pressió es fa més que econòmica, quasi política, per entendre'ns, políticament. I, per tant, es fa coincidir amb aconteixements externs, que el transport és l'element, diguem-ne, bàsic i indispensable, doncs, per aquests aconteixements. O sigui, es fa per fer pressió, diguem-ne, a la ciutadania, per entendre'ns. O sigui, en comptes de fer la pressió directament a l'empresa, com passa en una empresa privada, els treballadors pues, fan vaga, i l'afectat, per entendre'ns, l'empresari, els empresaris, els accionistes d'aquella empresa, és una pressió directa. En aquest cas, és indirecta a través dels ciutadans, perquè, en realitat, el perjudici, fonamentalment, és els ciutadans pues, que queden ben alterades, els seus ritmes de desplaçaments, etc. Bueno, per tant, diguem-ne, és una vella història. Normalment es trien les vacances, les vagues, en èpoques de vacances, el primer dia de les vacances, per exemple, amb els avions, etc. O a la volta de aconteixements com el Mobile, el congrés aquest. Per tant, és legítim, però fins a quin punt cal triar aquest dia i aquests dies, doncs perquè perjudiquin el màxim de ciutadans, per entendre'ns. Llavors, trobar el punt just, diguem-ne, és difícil. Amb això s'ha d'apel·lar, veig que s'ha apel·lat per part de les autoritats municipals a la responsabilitat dels treballadors, amb el sentit de dir que es reconeix el dret de vaga, però també, diguem-ne, el perjudici que es causa la ciutadania amb això, l'alteració del seu sistema de vida per anar a treballar, per... jo desitjo que diguem-ne, se'n surtin. Destacaríem aquesta vaga, aquestes últimes hores s'ha produït, és un contacte, fins i tot hi han intervingut els secretaris generals dels sindicats majoritaris. Bueno, majoritaris i no majoritaris, perquè hi ha hagut de Comissions, UGT i de la CGT. La CGT no és majoritària. A nivell de Catalunya, em sembla que dins dels transports metropolitans hi té més presència, per entendre's d'això. Per tant, presència a l'empresa. I llavors, per tant, això ja és jugar el que se'n diu el Sant Cristo Gros, per entendre'ns. O sigui, per una banda, en termes d'això, i per una altra banda també ha anat la mateixa alcaldessa, ha tingut una reunió amb ells, amb els màxims dirigents sindicals. O sigui, bueno, és posar-hi tots els cartutxos al màxim. Malgrat tot, de moment, en aquesta hora que estem, que sàpigui jo, doncs no s'ha desconvocat la vaga.
En aquests moments, el que sabem és que s'ha acabat sense acord la primera reunió de l'alcaldessa de Barcelona, tant amb els sindicats com amb la direcció de TMB.
Sí, no, jo crec que efectivament, com diu l'Ignasi, doncs hi hauria que veure fins a quin punt és moral, no? Perquè el mal que es provoca amb una vaga d'aquestes característiques, amb aquestes dades, és més gran del que podem pensar, perquè el Mobile World Congress és un aconteixement que beneficia els ciutadans a tots els nivells, des del taxista, des de les petites tendes, perquè és una invasió de gent estrangera amb molt poder adquisitiu i que realment et compensa al llarg de l'any doncs el balanç, no? Per tant, triar una vaga amb aquestes dades crec que no és, que èticament és molt reprobable. Imagineu-vos, jo soc metge, no? Que nosaltres féssim les vagues, doncs hi ha una epidèmia de grip que habitualment és, doncs vinga, farem una vaga. Escolta, no seria èticament acceptable, no? Segur que hi ha qualsevol jutge, escolti, vostè pot fer vaga, però en aquest moment no, perquè això és una emergència, no? De salut. Bueno, estem parlant d'una emergència econòmica, diguem-ne, una emergència d'empresa, no? O de ciutat, no? Però, bueno, escolti, té tot l'any per fer vaga, no? A TMB, doncs, escolti, que O sigui, aprofitar aquestes dades em sembla molt ruïn, no? Uh-huh. I més, havent escoltat abans aquesta entrevista tan interessant del...
De Víctor Ochen, sí. Efectivament. No, sí,
que
sí,
passaven gana i tal. Escolta, aquests senyors cobren cada mes, eh? Cobren cada mes i no els hi falta. I, a més, hi ha dintre són uns contractes tancats que no hi ha forma de que... M'entens?
Sí, sí.
O sigui, són quasi com a funcionaris, eh?
Es va posar per primera vegada...
Escolta, de què estem parlant? A veure, sí, que tots sí. Estem visquent el mateix món, eh? Uh-huh.
Dir... Aquest senyor Víctor Ochen es va posar per primera vegada unes sabates, ens ha dit, quan tenia 14 anys. Déu-n'hi-do.
Precisament, no? Mm. O sigui, no sé, estic d'acord que hi ha coses que es poden millorar i que s'han de pactar, efectivament, com a totes les empreses, no? Però arribar fins a aquest punt no em sembla èticament correcte, sincerament.
I què pensen dels serveis mínims del 50% decretats per la Generalitat? Vostè, bueno, senyor Ferreres, que ha decretat moltes vegades serveis mínims.
Aquesta és la solució que s'opta normalment per l'administració, perquè l'administració... Quan
es valora el context,
quan no hi ha acord,
no?
Exacte. Quan no hi ha acord, o sigui, de desconvocar la vaga, no hi ha acord entre l'empresa i els treballadors, doncs s'ha de pronunciar-se i, diguem-ne, fixar uns serveis mínims. I això la legislació autoritza. O sigui, una cosa és el dret de vaga i l'altra és que hi hagi uns serveis... La paraula ja ho diu, mínims, perquè la ciutadania, diguem-ne, pugui fer, diguem-ne, ús d'aquest servei, encara que sigui d'una forma limitada. Llavors, en resum, converteixen, van a les hores punta, diguem-ne, que és l'hora de treballar, les primeres hores del matí o les hores de la tarda, un 50% del servei. O sigui, en comptes d'haver un 50% dels trens, n'hi haurà, en comptes del 100%, n'hi haurà un 50%, Bé, això també té la seva tradició i normalment els sindicats ho accepten. Jo tinc confiança en el sentit de responsabilitat dels sindicats, en el sentit, almenys dels que més conec, que són els majoritaris, en el sentit de dir que saben calibrar normalment la incidència de les seves decisions. El que diu el company Rettieri, jo estic d'acord. Aquesta vaga, diguem-ne, coincidia amb aquest congrés que crea no sé quants mils llocs de treball, milers de llocs de treball durant tot uns quants dies, etc. I genera riquesa en tota una sèrie de sectors que jo afegiria al que ha dit ell, l'hoteler i fins i tot, diguem-ne, de l'espectacle, per exemple, etc. Doncs, clar, en un moment en què el país, diguem-ne, hi ha molt atur, i, diguem-ne, l'economia ens estem recuperant, però encara no, la recuperació no és boiante, per entendre's, doncs no podem, diguem-ne, despreciar. Per tant, jo crec que això els sindicats, diguem-ne, almenys aquests que tenen, diguem-ne, solera i menys demagògics, ho tindran en compte i arribaran a un acord, espero.
Bé, en tot cas, esperem també que el Mobile World Congress tingui més enllà de la solució a aquest conflicte laboral dels transports metropolitans, el metro concretament, esperem que tingui un bon impacte. Vostès, pel que saben... o pel que han pogut mirar a través dels diversos canals o del món empresarial o dels mitjans de comunicació, creuen que aquest any, com els anteriors, pot tenir un bon impacte, pot ser un èxit, Barcelona es pot continuar consolidant, també malgrat els canvis a l'Ajuntament de Barcelona, que havien generat algun dubte, això des del respecte a totes les opcions polítiques.
Jo crec que aquest any es mantindrà, el tema serà si això som capaços d'any rere any seguir mantenint aquest alt nivell d'afluència en aquest congrés i que les organitzacions del congrés no es plantegin doncs, desplaçar-ho cap a una altra gran ciutat europea o inclús americana. No?
Hi ha un compromís, em sembla, amb l'organització, no sé si fins al 2018, 2020...
Sí, però la capacitat es reserva sempre al propietari, per entendre, de la marca, que és una entitat que té un nom, diguem-ne, estranger, que jo no el tinc memoritzat. El propietari, per entendre, reserva el dret de rescindir si no es compleixen determinades condicions. Diuen, sí, jo diguem-ne, organitzaré el congrés a la ciutat de Barcelona durant els anys d'anar, però hi ha d'haver, diguem-ne, requisits. Llavors, aquests requisits, diguem-ne, són aquells que es puguin realitzar sense alteracions profundes i tal. Hauríem d'observar, i jo crec que val la pena, la senyora Colau, quan la senyora alcaldessa, quan va començar el seu mandat, per entendre'ns, llavors es va parlar del congrés aquest i bueno, de les innovacions que semblava que volien portar, i era bastant crítica respecte a aquest tipus de congressos, perquè Barcelona és una ciutat, que el turisme és excessiu, no sé, de tal, i els barcelonins se'n ressenten, etcètera. Bueno, va començar amb una musiqueta, amb una música crítica. Però ara la veiem encapçalant les reunions, diguem-ne, per intentar desconvocar la vaga i apel·lant al sentit de responsabilitat perquè no es perjudiqui, diguem-ne, tot aquest flux de, econòmic de què ha fet referència el company Ranieri.
Sí, no, està clar. A més, jo crec que Barcelona ofereix ara mateix l'oportunitat de celebrar aquests grans congressos com altres capitals mundials, Chicago i tal, i ho he estat a vegades amb altres congressos amb aquestes capitals. I realment la infraestructura que hi ha doncs ara amb la Fira Barcelona Nova doncs està molt ben fet. Jo crec que realment la gent que va allà es sent còmoda i treu partit, estàs a prop de la ciutat, pots disfrutar de tota la restauració, per exemple, que per aquesta gent és molt important que està a prop allà mateix, a peu. Vull dir que està molt ben emplaçat. És difícil trobar una ciutat que pugui, diguem-ne, donar tanta activitat al paracongrés, no? Perquè no sols veuen els mòbils i la tecnologia, sinó que la gent també viu, la gent també surt i tal, no? Per tant, Barcelona, que ha fet aquest gran esforç muntant aquests palaus de congressos que són espectaculars i que no tenen res a envejar a qualsevol altre que hi hagi al món, jo crec que s'ha d'aprofitar això, no? I que realment, si ho fem una mica bé, la gent ho notarà, no? I no voldran sortir de Barcelona, no?
Sí, jo aquesta gent suposo que s'ho pensarien de sortir de Barcelona, entre altres coses, perquè mentrestant Barcelona, com a ciutat, ha anat guanyant prestigi. I avui la marca Barcelona marca, diguem-ne, en profunditat a nivell arreu del món. És una de les ciutats més prestigioses.
Mm-hmm. Doncs bé, seguirem ara amb altres temes, tot i que ens queda poc temps. Recordem que avui compartim la taula del mirador de l'actualitat amb l'exconseller Ignasi Ferreres i amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri. Un nom propi de l'actualitat és el de Narcís Serra, investigat per presumptes irregularitats en el forat de 900 milions a Caixa Catalunya, o Catalunya Caixa es diu ara. Bé, poca cosa per comentar. En tot cas, ho ha avançat el diari El Mundo, no s'ha desmentit oficialment. L'agència EFE també recull que la Fiscalia Anticorrupció investiga l'exministre, exvicepresident del govern espanyol, Narcís Serra.
Sí, és trist més que res. A veure, els bancs poden fer fallides doncs, tots en qualsevol moment, no? Però clar, quan ja està veient que estàs fent fallida, pujar-te el sou d'aquesta manera, no? Doncs escolta, és una cosa que no s'entén, no? Si no és des d'un punt de vista únicament egoista, no? De dir, escolta tu, aquí el vaixell s'està esfonsant, doncs anem a treure a la meva butxaca doncs, el que puguem. Una mica el que va passar també amb Bankia, no? Que va estar tan criticat, no? Uh-huh. Però bueno, aquí és el mateix en petit, penso jo, no? Vull dir, i mulla tots els partits, eh? No sé, abans era el PP, doncs ara els del PSOE, vull dir, és una cosa que malauradament que no ens podem lliurar, no?
També sabem que Narcís Serra, quan presidia Caixa Catalunya, ja estava apartat de la política, no? També s'ha de dir, no
és sí, jo voldria
una acció més en l'exercici polític.
Sí, voldria només precisar que el Narcís Serra, jo li desitjo, diguem-ne, primer, li hem de concedir tots el benefici de la
presumpció d'innocència,
clar. Libre d'això. Dit això, ara ha estat, la notícia d'avui és que ha estat investigat, que és l'imputat d'abans.
Sí,
Tant, ni la paraula és menys punyent, però va ser el mateix, per entendre's. T'investiguen com un presumpte possible que hagis fet alguna cosa delictiva i tal. Però és el segon tema amb què es troba, diguem-ne, embolicat. El primer és el que en feia referència, però ja no és d'avui, aquest. Aquest del company Ranieri ha fet referència, diguem-ne, als sobresous que es van posar com a directius. Però ara això és un fet nou. Uh-huh. Aquest està en marxa, per entendre's, ja fa uns mesos que va tindre de declarar per aquest tema. Ara el tema és per l'adquisició d'immobles o participació en societats, així com refinançament d'adquisició de societats, etc. Bueno, operacions immobiliàries o no immobiliàries, transaccions amb adquisició de societats, que no tenen res a veure amb els sous propis, sinó de dir amb inversions poc afortunades, per entendre's, amb el dubte, suposo, darrere de bé si hi ha hagut beneficis personals o no.
Doncs bé, surten casos, malauradament, i també s'ha de dir que dirigir un banc o una caixa és una responsabilitat molt gran i cal estar-hi molt, molt atents quan es fa això.
Però jo tinc la meva idea de que és una responsabilitat molt gran, però quan els diners no són teus, potser t'ho fes més a la lleugera, no? Perquè, clar, a veure, Caixa Catalunya era diners públics, o sigui, això al senyor Botín estic segur que no li passa. No? I si li passa, és molt difícil. Molt difícil que li passi.
Caixa Catalunya
era... els diners són teus, m'entens?
Com a caixa era privada, una altra cosa que tingués ajuts públics.
No, caixa, o sigui, una caixa, i com les caixes, doncs totes són públiques, tenen una partició pública molt gran.
Sí.
Després van passar a funcionar com a bancs. Aquí hi ha el gran error que es va cometre. O sigui, pensar que les caixes són bancs. Un gran error que ara l'estem pagant amb totes les caixes, pràcticament.
Bé, ja hi tornarem a aquesta reflexió, perquè ens sembla molt interessant.
Donaria per un debat. Jo, com que
i pel programa Plusvàlua.
Personalment procedeixo del món de les caixes d'estalvi, tinc una concepció quelcom diferent, amb el sentit de dir no són organismes públics, sinó en tot cas semipúblics, o sigui, privats i semipúblics.
Per acabar, senyor Reiteri, senyor Ferreres, en una frase, Pedro Sánchez accepta una reunió conjunta amb el PSOE, Podem, Esquerra Unida i Compromís. Això pot ser un pas important de cara a la investidura d'aquí 10 dies?
Almenys és un intent seriós, jo crec que és un intent seriós, i ens podríem trobar la sorpresa de que el que semblava fa 10 dies...
Impensable,
doncs al final arribessin a un acord agafat amb fil ferro, per entendre'ns.
Sí, jo crec que sempre està bé intentar buscar l'estabilitat, encara que ho veig molt difícil, no?
Rajoy ha parlat del 26 de juny, eleccions possibles, ja veurem. Senyors, gràcies i fins una altra. Bona nit.